Sant Cugat a fons, de 10 del matí a 1 del migdia, amb Alba Triadó.
Onze i deu minuts del matí, ja ho sabeu, és dilluns i a la segona hora del Sant Cugat a fons toca fer tertúlia esportiva. Ho fem com cada dilluns amb Jesús Galindo, cap de la secció de futbol de Mundo Deportivo. Molt bon dia, Jesús.
Bon dia.
Amb Àngel Casas, expresident de la Penya Pericos. Molt bon dia, Àngel.
Bon dia a tots.
I amb Sergi Alemany, company de la casa. Ben tornat, Sergi.
Bon dia.
Esperarem a veure si arriba el nostre quart tertulià, el Josep Maria Fele. Si no, nosaltres, mentrestant, anirem fent feina. Un cap de setmana que més o menys diria que tots hem acabat contents, Àngel. El Barça amb la victòria a l'Eibar, que la setmana passada en parlàvem i teníem una mica de por, de respecte, parlant d'aquests partits que a vegades són els que poden sorprendre. I quan parlàvem, Àngel, del partit havia d'encarar l'Espanyol, gairebé dèiem que potser tocava derrota, doncs no, al final un punt. Rescat, que és millor que zero. Una setmana més a més que s'encara complicada i activa per al Barça. Primer partit de Champions, la tornada al Manchester City, i acabem amb el clàssic el diumenge a les 9 amb el Real Madrid. Un Real Madrid que d'altra banda ahir sí que va guanyar, però que va deixar Cristiano Ronaldo amb un pam de morros, perquè a dia d'avui Messi ja té 2 gols més en el Pichichi. Deia el Jesús abans d'obrir micròfons que s'havia enfadat, que fins i tot havia celebrat un gol, que finalment va ser Bale qui va fer entrar a l'àrea, però que l'havia celebrat.
Ell se'l va apuntar, o sigui, xuta, fa el xut, el gol, la pilota dona amb el Bale i entra. I el Cristiano va anar a celebrar-lo com si és gol seu i tot. El Bale es queda parat. Jo no he vist la imatge, però he sentit l'explicació. El Bale es queda parat, diu, bueno, pues, que el celebri, no? Però després les imatges demostren que el xut del disparo del Cristiano Ronaldo anava fora. Anava fora, vull dir que si no arriba a donar-li el Bale, el Bale no entra al gol. Però bueno, ja és això, vull dir que ja celebra tots els gols que no fa.
Però els del Marca li donaran o no?
No ho sé, no he vist el Marca, no sé si li ha donat o no, jo crec que no.
No, són 32 per Messi, 30 per Cristiano Ronaldo, i a continuació ja ve Neymar amb 17, Baca del Sevilla amb 16 i Bueno del Rayo, aquest jugador que va fer 4 gols la setmana abans de portar-se al Barça en 20 minuts, amb 15 gols, aquests 4 per tant van sumar ràpid, és el 5è ara mateix classificat al Pichichi.
Déu-n'hi-do. El partit de dissabte...
Però aquesta és una lliga a part, la del Pichichi. La important és... La important és la competició...
Però té el
teu... La competició regular, que l'Alba deia que pot ser setmana complicada. Esperem que sigui una setmana molt positiva.
Pels aficionats, apassionant.
Exacte.
Però a veure, és una guerra a part, la del Pichichi. Però és una guerra que fa mal al Madrid. Mentre el Cristiano no
encerti... Perquè li fa mal a Cristiano Ronaldo.
I es posi nerviós. Quan el Cristiano Ronaldo es posa nerviós que no li entra la pilota, perd molta efectivitat. I si el Cristiano Ronaldo perd efectivitat, el Madrid també baixa. Vull dir que és bona,
sí,
aquesta guerra també.
I era una guerra que semblava que tenia molt difícil Messi.
Doncs sí.
Sí, sí.
Perquè l'avantatge que havia fet Cristiano i l'estat de forma del portuguès... Semblava que era el seu any, i sembla que des que va recollir la pilota d'or... les coses han començat a torces una miqueta.
Que és un problema d'obsessió, vull dir, és un jugador obsessionat amb els èxits individuals, sobretot, per molt que després facin rentats d'imatge i diguin que no, i que l'equip i això, és un jugador obsessionat amb els èxits individuals. Sí. Llavors, clar, com que és molt bo, els èxits individuals seus normalment es transporten a èxits de l'equip. Però clar, quan no li surten les coses, perjudica a tots. Però jo crec que és un problema d'obsessió, que es va emparrar molt amb tindre la pilota d'or, i un cop la va aconseguir, i va aconseguir un mundialito i tot, es va com desinflar. Vull dir, s'ha desinflat allò de... És com el que està preparant un examen, que està a tope, i després quan acaba els exàmens, llença els llibres i ho llença tot, i se n'oblida.
I ho crema.
Jo crec que és una mica... El símil seria aquest, vull dir que ha aconseguit ja el que volia, i s'ha desinflat, i fins que torni a reaccionar, mentre no li vagin sortir les coses, li costarà i reaccionarà i marcarà 10 gols més o 15. Però bueno, li costarà.
Que Messi estava a una distància abans del mes de gener desorbitada de Cristiano Ronaldo. Clar, sembla que s'hagin girat.
Si no m'equivoco, 12 gols per darrere.
12 gols, van arribar a estar a distància, que semblava que seria difícil que arribés els gols que havia fet Cristiano Ronaldo, i ara sembla que a partir del gener del 2015 s'hagin girat les tornes i és Messi qui és més efectiu i fa més dianes, i Cristiano Ronaldo...
Fa més dianes i, jugant més per l'equip.
I com deia el Jesús...
També fa més sessions de gol.
Això és per mi la gran diferència.
Clar.
I tornant al Cristiano, aquest personalisme d'ell, jo crec que amb els companys això no fa que els companys secundin i apoyin aquest personalisme d'ell. Em sembla que hi ha una reacció també dels companys que no, que no faciliten... Mentre que el Messi, vull dir, és un líder, vull dir, i el secunden, l'apoyen, l'utilitzen, i em sembla que hi ha una manera d'apoyar i d'allò el líder molt diferent en el Barça amb el Messi del que passa amb el Madrid amb el Cristiano.
És que per mi la gran diferència entre Messi i Cristiano, que per mi decanta que Messi sigui el millor, jo crec que és el millor indiscutiblement, encara que Cristiano és un gran jugador, és aquesta, que el Messi és un jugador que a part de les seves genialitats juga per l'equip
sí,
i fa moltes genialitats per l'equip perquè fa jugades que el Cristiano no te les va per l'equip, i ell sí, i ell juga per l'equip, i el dia que ha de baixar al centre del camp a buscar pilotes baixa al centre del camp a buscar pilotes.
El Cristiano ho fa tot per ell.
El Cristiano, exacte, ho fa tot per ell. Jo crec que és la gran diferència. La gran diferència que marca de que un sigui el millor jugador del món i l'altre sigui un gran jugador, el segon millor jugador del món.
Sí.
Per cert, que el Santiago Bernabéu van xiular a Iker Casillas i a Ancelotti, i Casillas es va quedar a la banqueta.
I Casillas es va quedar a la banqueta. No sé si per ordre de Florentino, per decisió d'Ancelotti o què, perquè vull dir... És una mica sorprenent, a veure, sí, el Casillas va fer dos errors, però és una mica sorprenent que el Ancelotti públicament dongui la confiança aquesta total a la tripleta, a la BBC famosa, Benzema, Bale i Cristiano, els hi dongui aquesta seguretat, i malgrat el Bale estava malament, el mantenia, i el Casillas, el que fa dos partits malament, que bé, va fer dues jugades malament, però va salvar el seu equip, també, perquè amb el famós partit aquell va salvar el seu equip de que no quedés eliminat, a part d'haver fet els dos errors també, perquè al final del partit va tindre dues parades que eren gol. I no li dona aquesta confiança. Sapiguem que el Casillas, també el Florentino Pérez, fa anys que té ganes de que marxi, el que passa que no vol ser ell el president que el treu, vol que sigui ell que marxi. Aleshores, no sé què ha hagut aquí que en aquesta decisió. A mi em sorprèn una mica que a un entrenador, en un moment que un jugador ha fallat i això, doncs li perdi la confiança tant de cop. Quan si mires la trajectòria del que està fent el Casillas aquesta temporada, jo crec que ha salvat el Madrid més d'una vegada.
L'afició també ja està enfadada per això.
Sí, però bueno, l'afició és bueno, molt...
L'afició està enfadada amb l'equip i llavors personalitza potser una mica, però vull dir, però està enfadada amb l'equip, vull dir, amb el Madrid.
També està enfadada amb el Bale. El Bale l'ha xiulat últimament a base de bé. Vull dir que
és una Abel li ha tocat més el rebre del que s'hagués pensat, i encara tindrà partits, segurament, en que haurà d'escoltar xiulets del Bernabéu. Ahir va ser el Salvador, amb els dos gols, i el Madrid és evident, com dèiem abans, en la lluita pel Pichichi, que les coses van en funció de la dinàmica de l'equip, que també podria ser que Cristiano Ronaldo seguís marcant gols i seguís mantenint l'equip amb aspiracions a la Lliga de forma individual, però individualment sembla ser que tampoc atravessa un bon moment, ja sigui per un estat anímic o pel que pugui passar dins del vestidor. No oblidem sempre que un vestidor és molt complicat, i quan les coses van malament segurament bona part de culpa l'hem de trobar al vestidor. El Barça ha superat ja aquest punt de la temporada on el vestidor hi va haver problemes, si més no els ha deixat aparcats per remar tots en un mateix
sentit.
En un mateix sentit, i el Madrid ara de moment no es destapen casos, però també ja és conegut des dels Arbeloa, Xavi Alonso, Casillas, que si els espanyols, que si els no espanyols, el clan dels portuguesos, mai hi ha acabat d'haver aquesta unió que el Barça sí que va trobar a l'època de Guardiola, a l'època del Tito, i amb el Tata Martino m'atreviria a dir que també es va mantenir fins a l'arribada d'un entrenador amb caràcter com és Luis Enrique, que es pot trobar al vestidor amb certs pesos pesants de l'equip, Messi, sense anar més lluny, amb qui pugui xocar i pugui tenir les seves diferències. Però vaja, el partit d'aquest diumenge a les 9 també serà important per la moral del Madrid. Una derrota al Camp Nou, jo penso que
fa mal,
que faria molt mal. Faria molt mal i dividiria encara més l'afició de l'equip. Els separaria i no, que la Lliga, però no tanta, com perquè es puguin refer.
Són 11 partits.
Sí. Tu apuntaves de que a Madrid hi havia problemes del passat, amb Arbeloas, Casillas, els espanyols, els estrangers, els portuguesos, tot això. I és veritat. Jo crec que en realitat el que li ha passat a Madrid és que la Champions que va guanyar, i no oblidem com la va guanyar, que la va guanyar a l'última hora, l'últim moment, vull dir, no ho oblidem, ha tapat moltes coses, ha amagat moltes coses, però que segueixen estant allà. Que segueixen estant allà i ara es veu. Es veu amb el que està passant i el que està visquent.
Sí, que... i quan guanyes un títol, exacte, hi ha moltes decisions que s'havien de prendre i que no es prenen.
Que queden amagades.
Perquè sembla que no és el moment o perquè la il·lusió del moment pot amb la realitat i amb el que s'havia decidit que s'executaria.
Clar.
Aquí no estem dient que en cap moment, per exemple, s'hagi pensat al Madrid a desprendre's de Cristiano Ronaldo.
No.
Però sí, potser d'altres jugadors.
Però sí, haver fet una neteja, una renovació, uns canvis i això, potser sí que els hauria tingut que fer i no els va fer perquè va guanyar la Champions i això ho amaga tot i ho tapa tot i ara són fabulosos i són fantàstics. Vull dir, queda una mica amagat. Però jo crec que els problemes del Madrid són més profuns i venen de més lluny. I parteixen, per mi, això és una opinió personal meva, però crec que no vaig molt desencaminat, del president que té, d'un estil d'un president totalment... no m'atreveixo a dir dictatorial, perquè potser sona massa fort.
Sí,
però de que es fa el que diu ell, es fa que es mou a capritxo, que insisteixo en que vaig dir...
Es fitxa el que diu ell.
Exacte, el que vaig dir la setmana passada, que es fitxa el que diu ell, sense tindre en compte si es necessita o no es necessita l'equip. Vull dir, això genera de que, bueno, que has tingut un equip bastant decent, però que tu mateix, pels fitxatges que has fet, l'has descompensat.
Sí.
Has descompensat l'equip. Uh-huh. I actualment, així com parlàvem, jo recordo començaments de temporada, inclús la temporada passada així, que dèiem, és que mires la banqueta del Madrid i mires la del Barça, hi ha una diferència abismal. Jo miro la banqueta del Madrid ara i aquesta diferència la veig, però al revés. Vull dir que la banqueta del Madrid hi ha una sèrie de jugadors que han quedat pràcticament... oblidats.
Sí, o potser no és abismal la diferència, però,
no, però,
però el moment que travessen els jugadors diferents. I la poca confiança
de moment,
que s'ha
depositat... Perquè, però de moment perquè, a veure, l'Arbeloa... Sí, però l'Arbeloa estava jugant, ara està a la banqueta, però l'Arbeloa era tan dolent quan estava jugant com ara a la banqueta. El famós...
Avui estem forts amb el Madrid, eh?
El sí. Famós GC, el famós GC que sempre se li ha fet tanta aureola i tant d'això, i tan fantàstic, i tan jugador fantàstic que prometia tant, la lesió ho aparca tot... Però és que quan torna de la lesió, el GC està en la mateixa situació que estava abans de la lesió, que és un jugador secundari, que compta poc, i que no acabarà triomfant al Madrid. Perquè no acabarà triomfant, perquè quan ha tingut l'oportunitat de jugar i així, ha fet un partit, dos, tres cosetes bones, però res més.
Tenim un altre gran jugador, que és el central Varane.
Aquest sí que és un gran jugador, aquest el fitxava ja pel Barça, jo. Sí, deixar-se de buscar Mauro Silvas i coses d'aquestes històries, i endur-se el Varane, perquè aquest és un gran jugador jove.
Tiago Silva, no? Mauro Silva era el del Depor, de fa uns anys.
Sí,
jo no sé si el pitjaria ara.
El Tiago Silva, no. Mauro Silva ara en aquest moment. No.
Estarà grandet ja. Exacte, sí. Segurament.
No, vull dir que deixar-se de buscar tanta història de centrals i així, i qui diu Varane, diu un jove d'aquests que despunten, que diu, sí, que aquest pot ser bo, portem-lo cap aquí. I a veure què passa.
Bueno, en canvi el Barça ara les coses es veuen d'una altra manera. L'afició almenys així ho diu, amb totes aquestes enquestes que s'estan fent darrerament. Sembla ser que la il·lusió pel triplet hi és un altre any. I que només estem un rival a la Lliga de Campions, que és el Bayern de Múnich de Pep Guardiola.
És el rival dur. A veure, jo crec que el Barça és superior al PSG, és superior al Porto.
Un PSG que Ibrahimovic deia l'altre dia que no es mereixia estar a França, que era un país... desastrós, però
sí,
finalment,
va tenir unes dures declaracions, sí, Ibrahimovic.
Però això és normal amb Ibrahimovic. Vull dir, Ibrahimovic, a veure, és un jugador que
després
està...
Després de dir que jugava amb 11 bebès de l'equip contrari, ell suma i segueix.
Sí, no, bueno, però això ja és normal amb ell, és un jugador que cada dos anys canvia, cada dos o tres anys canvia de club, ara ja porta molt temps al PSG, que s'està sorprenent.
Algun interès.
Per tant, ja li toca marxar.
Sí, ja li toca marxar. I a més que té un dels intermediaris, el Mino Raiola, famós, que jo crec que és l'intermediari que més mou els seus jugadors.
Ah, sí?
Sí, o sigui, és el que va més descaradament per la comissió del traspàs.
Del traspàs.
Perquè és el que els seus jugadors són els que més es mouen al mercat i que van canviant d'aires en seguida que poden. Vull dir que això. Però vaja, el que deia de que els rivals, menys del Bayern, dels altres, jo crec que el Barça en aquest moment és superior. Després sí, pot passar qualsevol cosa, en un partit.
Mira el que va passar amb el Real Madrid la setmana passada, que tots pensaven que no valia ni la pena veure el partit perquè guanyarien descaradament, i suant, i patint, i demanant que xiulés al final del partit.
No, després en un partit pot passar qualsevol cosa, però el Barça, menys el Bayern de Múnich, que és equiparable, amb els altres és superior, amb els altres que han quedat. Crec jo, és una opinió personal.
Sí, el que vam viure després la setmana passada
Porto,
no és normal. És a dir, Ancelotti és un molt bon entrenador i segurament no hi ha cap gran errada de plantejament del partit per part d'Ancelotti, sinó uns jugadors que surten al camp amb l'actitud que no toca, i el que dèiem, segurament amb les disputes, amb les diferències entre jugadors que hi deu haver en aquests moments dins del vestidor blanc, perquè no és normal que estiguis a punt de quedar eliminat de la Lliga de Campions a casa contra el Schalke, que et marca 4 gols. Casillas no té la nit.
4 gols, que podria haver marcat més.
Casillas
no
té la nit, però...
Tant al primer part com després al final.
Però aquí juguen tots, sí, sí. Yeah. En canvi, el Barça, Jesús, tu com creus que arriba aquesta setmana?
Jo crec que arriba molt bé.
Podríem dir que decisiva, perquè s'ha de...
Jo crec que arriba molt bé. Arriba,
avançar una ronda a la Lliga de Campions.
Arriba a un moment de bon joc
i
efectivitat. Encara que el partit del Llevant, per mi... va ser un partit més per complir que una altra cosa.
El de l'Eibar.
Uh-huh. El de l'Eibar. Jo crec que va ser un partit més per complir allò de fer, bueno, fem un necessari per guanyar i no cal fer més, tampoc. La sensació que em va donar a mi també era un equip cargat de jugadors suplents, que no juguen habitualment, però que el Barça, jo vaig veure el partit i en cap moment vaig veure que perillés el resultat. O sigui, en cap moment va donar la sensació de dir, uf, ara amb aquests xavalets aquí, no. Vull dir, es veia el Barça segur i es veia que si tenia que apretar una mica per fer el gol, podia apretar i estar en condicions de fer-ho. Jo crec que es va reservar molt. I d'aquí va acabar un 0-2, una victòria justa, merescuda i suficient. Suficient, em refereixo a suficient amb joc i tot. Vull dir que no és el gran partit dels que venien fent, però bueno, també hi havia molts canvis i tampoc necessitaven fer més. I jo crec que en aquest cas, quan jo sempre sóc bastant crític a les rotacions, doncs crec que Luis Enrique, davant dels dos partits que venen consecutius, que són tan importants, va actuar de forma intel·ligent. Va actuar de forma intel·ligent de dir, a veure, sentem-se, jo imagino que devia agafar els xavalets i deia, a veure, torneu a jugar. Uh-huh. Una vegada ja vau fallar, que va ser amb Anoeta, famós, que també hi havia bastants suplents.
Que no siguin dues.
Que no siguin
dues.
Que
no repeteixi.
Aquí estigueu per la feina. I van estar-hi, van complir. I van complir i ja està. I això ha donat un respir a jugadors que ara tindran dos partits consecutius que són molt, molt,
molt
d'usos.
Molt
importants i d'usos, perquè Manchester City anirà per totes. I el Real Madrid no diguem.
Perquè tenim un resultat favorable, un 1-2, però que tampoc és res escandalós, que no es pugui revertir.
Et fan un 0-1 i ja te l'han liat.
Sí.
S'ha de sortir a marcar.
Clar, vull dir que...
Jo crec que de les coses bones del Barça actual... que n'hi ha moltes, és, vull dir, el trident ofensiu, això ja està consolidat i això és un valor extraordinari, però s'han consolidat molt en Piqué,
sí, la defensa.
I el Ràtzic en el mig del camp. Vull dir, això són per mi dues situacions que ha millorat extraordinàriament la qualitat en la defensa i en la mitja en aquests dos jugadors.
Està jugant molt com a equip, com a bloc, moltíssim. En defensa està bastant sòlid, el centre del camp està funcionant, els canvis que fa amb Rakitic i que va jugant Iniesta, Xavi i així, estan donant un bon rendiment, l'Iniesta està creixent un altre cop. Vull dir que hi ha un equip molt sòlid,
sòlid.
I que a veure, un mal partit el pot tindre i el tindrà, però esperem que no siguin aquests dos propers.
Creus, Jesús, que farà la mateixa alineació amb el Manchester City i amb el Barça, amb el Madrid?
La de l'Eibar, no.
No, la mateixa, vull dir, aquest dimecres i diumenge, si no hi ha
sí.
cap
jo suposo que lesió. Sí. Jo suposo que, no. que sí. Jo suposo que jugant els mateixos. Potser hi ha algun canvi, però seria un canvi tipus de, en vez de jugar Iniesta, que et jugui Xavi, o un canvi d'aquest d'una sí. mica de nivell. De dir, bueno, que et posa Matieu la defensa en vez de posar Mascherano o el Piqué. Algun retoc així, potser d'un partit a l'altre, pot ser-hi. Però vaja, jo crec que la base de l'equip serà la mateixa dels dos partits.
Busquets ja descartat, pràcticament.
Sembla.
L'oportunitat per Rakitic.
Sí, sembla, sembla, però tampoc el descartem del tot. Vull dir que, bueno...
Aquí té el dilema,
que,
segurament.
És que és això, és que,
Enrique, si està a punt Busquets...
Exacte, és que tu mires ara el que parlàvem abans de la banqueta de Madrid, Barça i així, tu mires ara el Barça i el Barça té en disposició, jo crec que 14 o 15 jugadors que poden ser titulars perfectament. Que és la diferència que hi ha amb el Madrid, que el Madrid té 14 o 15 jugadors també, però per jugar tot el partit. Per jugar amb els tres canvis i tot. I el Barça no, el Barça aquest bloc és de jugadors titulars.
Sí.
Titulars. Després tens l'afegit dels canvis que puguis fer. Però que tens aquest bloc de jugadors que pots manegar titulars que fent retocs pràcticament no es nota.
Bé, i després tens partits com aquest de l'Eibar, on ara sí que les rotacions ja les permet, acceptem
clar.
Si els resultats són bons.
Clar. No, si el
al final,
sigut dolent,
bueno, tot és el resultat. Aquí. Si els jugadors menys habituals han arribat a assumir aquest punt de maduresa d'entendre que les oportunitats no hi són cada dia, al final el resultat, exacte, que la pilota entri o no,
si el resultat
farà que puguin tornar a jugar i que puguem donar descans als que han de jugar els partits importants.
Si el resultat hagués sigut dolent, jo ara seria el primer de dir que la rotació és una tonteria i tot això, perquè tots canviem d'opinió, no?
En aquest
sobre
sentit,
les circumstàncies,
sí.
Vull dir que...
I Àngel, l'Espanyol ho deia sí. abans l'Alba, amb
sí.
un somriure,
sí, sí, no,
perquè
crec,
cada cop el partit que... més a l'Espanyol en aquesta casa,
tenint en compte la posició,
pericos...
la posició que ocupa l'Atlètic de Madrid i el seu joc, l'empat va ser... Per mi té una cosa dolorosa aquest empat, i és de que és el tercer partit que no fem cap gol. I això sí que és... és dolent, vaja, vull dir que no siguem capaços de... que no siguem capaços de marcar en tres partits un sol gol.
Però
sí que és...
Aquest partit no el deixaries al marge dels altres dos? Que no marquis
sí,
davant de l'Atlètic
sí,
de Madrid
no,
amb la defensa
no.
que té
jo,
com defensa
jo diria més, després dels altres dos és bo.
Clar.
Després dels altres dos és bo.
Jo no posaria dins del còmput
no,
del
no,
partit
no,
sense marcar.
No. L'Espanyol hi va anar molt des del primer moment, i això no se m'hi pot negar, però l'Atlètic de Madrid va jugar molt. Vull dir, generalment va atacar molt, va xutar molt, i va haver-hi la recuperació total d'en Casilla, que mentre l'altre partit el va perdre, aquest el va lograr empatar a zero. Va lograr un zero a la porta molt, molt important i que va fer jugades extraordinàries de parar pilotes que eren gol, que a molts partits hi han sigut gol.
Per home, tant, vull dir, en certa part és normal, Àngel, que pateixis pel resultat contra un... contra l'Atlètic de Madrid amb el potencial ofensiu que té.
No, sí.
I tal com en una porteria Casilla bastant encertat, només faltava l'encert de cara al gol.
La defensa i mitja també va estar encertada, i la delantera, vull dir, va pecar de falta de xut i de tal, però era contra un Atlètic de Madrid, i ja dic, mirat així, un Atlètic de Madrid que va... molt per davant nostre, vull dir, ha perdut una tercera posició, però s'ha posat en quarta, però vull dir és bo el resultat, vaja, vull dir, no...
Sí, jo penso
no,
que el que s'havia de fer era
sí, sí.
que fos un
o sigui,
partit molt disputat, no seria el control de la pilota
a
l'Atlètic de Madrid.
Allò que dic de la nostra lliga i l'altra lliga, vull dir, dintre de la nostra lliga no perdre amb l'Atlètic de Madrid és positiu, i aquest punt, mira, el fet és que sense, bueno, amb això vam passar de desena posició a novena posició, això demostra que i, bueno, que és positiu, que és
mm-hmm.
positiu.
Ha estat una bona jornada.
No, sí.
Per l'Espanyol.
No.
I la que ve a la Corunya.
La Corunya.
Si no m'equivoco ara.
Sí, diumenge al dematí.
A les 12,
a les 12
del migdia.
Sí.
Horari que ja coneix l'Espanyol.
Un horari habitual ja per l'Espanyol, quasi.
Sí.
El Barça no tant, tot i que l'altre dia...
Va ser un èxit.
Va ser èxit
d'assistència de públic.
D'assistència al camp.
A veure, jo entenc...
Per les famílies va bé.
Molt bé, per mi seria...
Jo, a veure, entenc que pel futbol modest, que hi hagi un partit a les 12 de primera divisió, no és bo.
Li va malament, sí.
No és bo, li va malament, jo ho entenc i és comprensible. Ara, a nivell d'aficionat, a l'ambient que es va generar, a l'ambient, la quantitat de criatures que estaven al camp que habitualment no hi són,
i a més a més, crec que no s'havien vist tants gols...
I a sobre tants gols.
Aquest any en un partit, a l'estadi.
Sí, sí. Exacte, vull dir que és tot, vull dir que és bo, és un horari que no és dolent, no és dolent. I, jo com que amb els horaris del futbol estic totalment en contra, vull dir, que hi ha actualment per culpa de les televisions, perquè els horaris de futbol, el futbol s'havia jugat tota la vida, el partit el dissabte, a les 8 o a les 10 després que va ser més tard, al migdia es jugava algun partit, no tant, no era habitual, però fa molts anys sí, però ara ja no últimament.
Clar, exacte,
i després a les 5 de la tarda.
Clar, jo volia comentar... Tots
a la mateixa hora, que dona una vivesa al futbol, un patiment, l'estar pendent d'un camp o l'altre, que això, el que és verdaderament aficionat al futbol, li agrada. Li agrada més que saber ja què he fet, ja saps abans de començar molts cops on quedarà el teu equip al final del partit. Sí, faci el que faci. Vaja, és...
Sí, malgrat la diferència d'edat que ens separa entre amb el Jesús, a l'horari de les 8, l'horari del partit televisat de les 10, que tots el recordem, els dissabtes, els dilluns res de futbol.
Res de futbol i divendres.
Però esclar, aleshores va aparèixer en el seu dia l'expresident del Barça, Sandro Rosell, que deia que ell tenia el record dels Barces a les 4 de la tarda amb el seu pare.
Aquest ja no el recordo jo, els 4. Això és més o menys de la meva edat, el Sandro, però bueno.
Però clar, segurament ell, les històries que t'expliquen a casa, no? Quan hi vas de molt menut al camp.
Jo a les 4, no, a les 5, sí.
Les 4 és un dels horaris que s'ha recuperat, però és que ara hem anat també a les 12 del migdia, hem anat els dilluns a les 10 de la nit, també.
No, és brutal.
I amb l'arribada del bon temps, a les 12 del migdia es continuarà jugant?
Sí.
Però llavors faran els partits del nord d'Espanya, els faran a les 12. I els de les 10 de la nit, i bueno, i llavors recuperarem l'horari aquest que passa les últimes jornades de que et juga un Sevilla a les 11 de la nit, i aquestes coses que fan tan rares.
A mi el futbol... De les 12 per mi és molt ideal, les 12. I mirat com a foraster, vull dir que no estàs en la ciutat d'allò de fora, és un horari fantàstic.
Diumenge a les 12.
Sí. Jo havia proposat, vull dir, però no... De que els partits que ens assignessin a les 9 o a les 10 del vespre, posant-nos d'acord amb l'altre equip i jugar-lo a les 12 del migdia en el camp que toqués d'ells.
Sí, però manen les televisions, no manen els clubs.
Sí. Bueno,
o sigui que encara que es posin d'acord els clubs.
Bueno, d'acord, sí, però en comptes de retransmeten un, en retransmeten anirien dos, vull dir, però donarien més opcions. Però bueno, ja sé que lluitar contra la televisió avui dia és
complicat,
eh? És impossible.
Però un horari.
Guanyar-los.
És que massa cops del cap.
Donen massa diners, especialment en els principals equips. Vull dir, els hi donen massa diners com per renunciar...
Això no passa a altres lligues. Que això no passa a altres lligues, com la Premier.
Sí.
No, però també van aquest camí, eh? Les televisions tenen molt poder i van aquest camí, eh? Perquè la temporada que ve la Premier també fa canvis d'horaris i s'assemblarà més al nostre que el que havia fins ara, eh?
Però el poc que veig, eh? No d'allò... Els camps els veus molt plens, no, la Premier.
Sí.
Els veus molt plens de gent, eh?
No.
Vull dir, el qual... demostra que la gent hi va, vull dir que...
I aquí molt buits, però clar...
Sí, cada cop més.
Tenim uns dirigents del futbol que tampoc podem aspirar gaire cosa més, perquè per omplir arques i omplir d'això ens es fan molt, però per crear afició i així fan molt poc.
Sí, fan molt poc,
van quasi en contra.
Sí.
El Javier Tebas, que em perdonin, declaracions que ha fet últimament i així, i el Villar, són molt negatius per l'aficionat. De cara a l'aficionat estan sent personatges molt negatius.
Sí.
Però bueno, la campanya que està fent ara el Javier Tebas a favor de la independència, jo no sé, si potser li tenien que donar una medalla, un homenatge o alguna cosa així, no?
No he llegit, sé que en les últimes hores hi ha hagut...
Home, a veure, Javier Tebas, que no té cap potestat sobre la Copa del Rei,
hi ha hagut temes referents al Barça, no?
No, ha fet declaracions dient que si a la final de la Copa del Rei et xiula a la presència del rei allà i a l'himne, que automàticament el partit es tindria que suspendre.
Au, va.
Primera, que ell no té potestat per fer-ho, perquè és un partit que pertany a la federació, no té cap potestat ni una. I després, que amb declaracions d'aquest tipus, el que fas és incentivar encara més
que es faci
a que la gent vagi a tocar els nassos.
Sí.
Encara ho incentives més.
És anar a crispar.
Que amb un Atlètic de Bilbao a Barcelona xiuli l'himne és normalíssim.
És una garantia que ja tenim.
I s'ha de respectar. A veure, s'ha de respectar, sí, sí, és una opinió. A veure, tu pots pertànyer a un país però està en contra del sistema que et governa.
Sí,
a mi la monarquia, jo mateix, la monarquia em sembla una cosa absurda, ridícula avui en dia, que existeixin monarquies. A mi em sembla ridícul, per molt que hagi sigut monarquia democràtica i per molt que hagi fet molt a la transició. Sí. És una institució ridícula. Sí. Ridícula i que l'únic que genera és un gasto descomunal per una societat.
I ser hereditari, vull dir...
Exacte, això és encara més absurd actualment. Pues, a veure, per què no puc xiular jo amb aquell senyor, si bé?
Sí, sí.
Això entra dins de la llibertat d'expressió i no passa res.
Sí, sí, sí.
I aquest senyor ja li paguen i bastant bé i suficient per aguantar-se.
Sí.
A veure, per què no es pot xiular?
Per saber inclús que hi està contra la voluntat de molta gent.
Això recordaven avui per la ràdio, ho he sentit, recordaven, parlant d'aquest tema, que va haver-hi la final del Humboldt, em sembla que era a Madrid, em sembla que va ser fa un any o dos anys o així, i que van xiular la Marsellesa. Per què no van suspendre el partit? Perquè es va xiular un himne.
Perquè les barres de Madrid són diferents.
Clar, a veure, s'han de xiular. I s'ha de respectar, a veure, cada un té la seva opinió, i l'opinió és molt lliure.
Sí, sí.
I s'ha de respectar. Una cosa és que vagin i li tirin totxos al cap.
Això sí. Sí.
Llavors, això sí, això sí que és delictiu.
L'agressió sí, però...
Això sí que és delictiu, però que xiulin.
Verbal,
que xiulin, què passa? Sí, que xiulin. Sí. Pues que xiulin, si volen.
Sí. Sí. Que els molesta.
Però és absurd, vull dir, és que... I fer les declaracions d'abans d'hora,
abans
d'hora, amb una antelació de mesos, anar fent campanya de que es tindria que suspendre, i llavors et surt l'Esperanza Aguirre, que també ha sortit parlant del tema, sí, de que d'això et surt una televisió d'aquestes que hi ha tan demòcrates per les antenes o així, que deien que tindrien que coger, va sortir un home que va dir que tenien que agafar els 70.000 persones que acudissin a la final i tirar-los al mar. Sí, bascos i catalans.
Sí, ho han de fer a
Bilbao o València. Que tirar al mar.
Ho han de fer a Bilbao o a València.
Exacte, doncs, a tot això tenim seu per la final.
A Madrid hi haurà un cost.
O sigui, dir això, dir que tiraran a 70.000 persones tirant-los al mar, encara que ho diguis amb to irònic i tot d'això, dir això, no passa res.
Sí, sí.
I xiular, una cosa democràtica, de demostrar la teva disconformitat amb una persona que no sé què pinta allà.
Sí, no hi estem.
Aquí muntem el gran drama.
Saps què, Jesús? El problema el tindran ells, que són els que són a la sang.
Sí.
I el que crec que s'ha de fer des d'aquí és ignorar...
Ah, no, i tant, i xiular.
I que cadascú faci el que cregui.
Jo faig campanya pel xiular.
Farem el
tot serà que ara em vinguin a detindre aquí algú, però bé. Bueno.
Xiular i animar.
Us sembla si fem porra pel clàssic?
Sí, home.
Sí, no encertem, no? Però bueno, és igual.
No?
Ah, mai se sap.
Home, veurem. Vinga, jo me l'apuntaré per recuperar-la el proper dilluns. Jesús.
3-1.
3-1. Me l'has pres.
3-0, no en faran cap.
Ojalà guanyessis
tu. I si el fan que no sigui Cristiano, oi? Àngel.
Jo us faré una d'això molt
sorprès. Ens faràs una jugadeta?
3-3.
Uf.
Ui, n'hem vist d'aquests ja.
També.
N'hem vist amb 3 de Messi a l'estadi.
3-3.
Un dels seus primers clàssics.
Molts gols, doncs,
sí,
però no estigueu tots plegats.
Sí, sí.
Mira, el Xavi també vol participar, però tens el resultat és agafat, Xavi. El Jesús ja ha demanat el 3-1.
No estaves atent, Xavi, no estaves atent.
Ens ho repartirem, que guanyem, si no hi ha problema.
I l'Alba.
Així, 4-1 al Xavi. Jo volia el 3-1 del Jesús, després dic, doncs farem que no faci cap gol. El Sergi també ha donat el 3-0.
El 3-3, diguem que no l'havies pensat.
No, jo sempre soc optimista. A mi sempre em sembla que el Barça ha de guanyar, sempre. Doncs jo em quedaré amb un 2-0.
Va.
Tant de bo fos un 4.
Va.
Però... anirem amb peus de plom, no fos cas.
Què ens hi juguem? Tornar a ser aquí a la tertúlia, no?
Sí.
Dilluns de la setmana vinent?
Vinga.
Aquí serem.
Una tertúlia intensa perquè hauran passat el partit amb el Manchester City i posteriorment el clàssic. Àngel, també haurà jugat contra el Depor.
I el Depor.
L'Espanyol, en aquest horari que tant t'agrada, de les 12 del migdia dels diumenges.
Un pronòstic, Àngel, victòria.
De qui?
Amb el Depor.
L'Espanyol,
tocaria, no?
També 2-2.
2-2 a Riazor?
No, home.
Almenys recupera el gol i va a poc a poc. L'Àngel és una persona que li agrada les
però
coses
no
que es vagi consolidant.
No serà un resultat positiu, eh? El Jesús no l'aprova, un empat, com a positiu.
Els que també han empatat ha estat el Llagostera i el Girona.
No, i el Sabadell, a l'últim minut, guanyava
sí,
el Llagostera i a l'últim minut,
sí,
el 90,
el Sabadell.
Van amb aquest empat a la nova Creu Alta.
El Sabadell. El Barça va guanyar el primer partit.
No, va empatar.
El B.
El va empatar.
Va empatar al
final. 1-1 amb el Racing.
Sí, sí, no, al final sí. Deixem-ho estar.
Sí. No, al final no va guanyar, Àngel.
Encara ho havia vist amb una sèrie.
Hi ha un central que tant en tant té unes accions que no se li poden
perdre. Forces empats també a la segona divisió. Sí, Girona té va empatar, està en cinquena posició.
I el Girona vaig veure la primera part.
2-2
amb el Bacete. I el vaig trobar fatal. Això que a últims minuts va guanyar, va fer un gol, però el vaig trobar fatal. No me'l vaig voler veure en la segona part, eh? I després vaig veure que havia empatat a dos.
A veure si es posa les piles i sí, torna i es classifica aquí directament ha, i no ha de fer com fa 3 anys.
Però Girona primera, eh? Entre l'Alba i l'Àngel.
Home, ah, i tant. Sí, sí, mira, no, jo faig terra.
Difícil, sí. La secundem amb el Jesús, eh? La secundem també, aquesta campanya.
Sí, sí.
Estaríem contents.
Secundar-la sí, però és difícil, eh?
Crec que no duraria gaire.
Exacte, aquest és el problema.
Però, escolta... Estaria bé veure'l un any. Vam poder veure el Nàstic, doncs per què no el Girona?
El Lleida també hi va ser. El Lleida també hi va ser.
I uns quants anys, fa temps.
I una vegada va guanyar 1-0 al camp del Barça, el Lleida.
Sí.
Escolta, el Figueres també havia guanyat el Barça. Escolta,
deixa'm recordar que també havia guanyat el Madrid, el Lleida.
Sí.
I a primera divisió.
Sí.
Doncs ens acomiadem. I tornem dilluns que ve amb una tertúlia que promet ser engrescadora. Moltes gràcies.
Gràcies.
Sant Cugat a fons, a cugat.cat.